Elles van amb camper.
Visitar un zoo on pots acariciar animals és, sens dubte, una vivència única. No només t'ho passaràs bé, sinó que també aprendràs moltes coses interessants sobre la fauna salvatge del nostre país. Al Solsonès hi tenim el Zoo del Pirineu. La prioritat d'aquesta fundació és garantir la tranquil·litat dels animals. Per aquest motiu, no es permet visitar lliurement les seves instal·lacions i ofereix una àmplia oferta d'activitats i experiències. Aquest conjunt d'activitats permet conèixer tots els animals del parc de la mà dels seus educadors.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Si us plau, no corris, que jo no puc seguir-te allà on vas. Per cada passa que fas, jo em faig tres enrere. Sé que vaig donant voltes en el mateix sentit i a tu no hi ha res que et pari. Sé que deixar-te anar és el millor per tu. I ja sento nàusees, el món no m'agrada sense tu. M'aferro el que vam ser, però la gravetat ha decidit fer trampes. I sé que no té cap sentit, però et juro que puc sentir com el planeta gira.
La Fundació Zoo del Pirineu és una organització sense ànim de lucre que acull i cuida animals salvatges maltractats o ferits i, en cas que sigui possible, tornen els animals sans i forts a la vida silvestre. I en el cas que no sigui possible, els donen una nova llar al seu refugi d'animals salvatges. Doncs per això avui parlem amb Laia Sánchez, veterinària del Zoo del Pirineu. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, i abans de començar aquesta entrevista, ja esteu situats a Odèn, un municipi del Solsonès típicament rural i de muntanya, que, si més no, ja és un complement perfecte a la visita perquè el paisatge que us envolta és d'allò més bonic i una zona on també hi ha una riquesa de fauna salvatge, i això també hem vingut a fer aquesta visita al Zoo del Pirineu i conèixer aquesta fauna que us envolta. Què podem trobar en aquesta visita, al llarg d'aquesta visita en el Zoo del Pirineu?
Doncs al Zoo del Pirineu tenim tot espècies autòctones, que són animals que podem trobar a la nostra natura. De fet, estem en aquest entorn natural que comentes, que a més els podem veure, els que tenim aquí al refugi, i els que estan salvatges a la natura al nostre voltant. Actualment tenim unes 60 espècies d'animals autòctons, i en general uns 200 animals, uns 240 més o menys. Llavors, durant, bueno, aquí al zoo fem diverses activitats perquè les persones que ens vinguin a visitar puguin conèixer tots aquests animals. La majoria d'animals que estan aquí són animals irrecuperables. Són animals que viuen amb nosaltres perquè no podrien tenir una vida a la natura digna, no? Llavors, una dels pilars del zoo és l'educació ambiental, que la gent vingui aquí, els puguem fer una visita guiada i explicar-los els problemes que han tingut aquests animals i el que es pot fer, no?, per encara conservar els que tenim a la natura.
Parlarem d'això més extensament, però segurament és una de dels ítems més importants perquè potser quan diem zoo, les persones no és el primer que pensen és trobar-se un senglar i potser en aquest cas en podem trobar algun.
Sí, realment tenim 5 porcs senglars al nostre parc i altres espècies autòctones que igual no trobem a altres parcs zoològics, no? Realment apostem per això, perquè aquí la gent conegui la fauna de la nostra natura.
També molt, o fins i tot més important. Com comentaves, els animals que acolliu són animals que són irrecuperables i en aquest cas també passaria el mateix, tant amb els senglars, amb els cabirols o amb els animals que puguin venir cap a vosaltres, que són casos, diguem, de rescat real.
Sí, sí, sí. Òbviament nosaltres existim també per això, per l'educació ambiental i ja que els animals han d'estar aquí amb nosaltres, doncs que ens puguin ensenyar alguna cosa. Lo del rescat real per nosaltres és molt important perquè hi ha molts problemes de persones que van a la natura i agafen animals que no hauria de ser, no? Llavors no volem potenciar aquests comportaments i acceptem els animals que realment necessiten una ajuda.
Si vols, destaquem aquesta part que si ens trobem, per exemple, un cabirol per al bosc, que no el toquem.
Sí, exacte. Realment tenim 3 cabirols que els van agafar quan eren cries del bosc perquè es pensaven que estaven soles i degut a això es van criar durant molt temps a una casa i ara estan molt acostumades a les persones, per això viuen aquí amb nosaltres. El comportament normal d'aquests animals és diferent al nostre. No podem pensar que ells es comporten igual que nosaltres. Per protegir les seves cries, el que fan és deixar-les amagades entremig dels matolls amb les floretes. Llavors, si nosaltres anem pel bosc caminant i ens trobem en aquesta situació, mai hem de tocar aquests animals perquè realment la mare l'ha deixat allà per protegir-lo, no? Després ja li anirà a donar la llet i el canviarà de lloc si és necessari, però no hem d'intervindre en aquest procés perquè és el natural per ells.
I també endur-nos els que visquin amb nosaltres en aquesta vida en captivitat i que els hi canviem el seu comportament adaptant-los una mica al comportament dels humans tampoc és d'allò més encertat.
Sí, exacte. De fet, bueno, ja podríem parlar de moltes espècies que tenim aquí al zoo que han patit aquest problema, no? Tenim, per exemple, unes guineus que van viure a una casa per separat, de diferents llocs, i ja tenim una que inclús atreien a passejar pel carrer com si fos un gos amb un arnès. Llavors, bueno, hi ha d'haver un límit, no? una línia que no podem creuar amb els animals de la natura. Han d'estar a la natura, vull dir, no podem tenir-los a casa.
Però per sort també teniu o heu tingut animals que finalment també s'han alliberat.
Sí, des de fa 3 anys que tenim centre de recuperació en col·laboració amb els centres de la Generalitat perquè la fauna que està protegida, o sigui, els animals que estan protegits, finalment han d'anar als centres de la Generalitat, però els que no estan protegits, doncs podem fer la recuperació aquí nosaltres i tornar-los a la natura. Aquest any 2024, que ja tenim els números, no? Doncs han arribat aquí 430 animals i un 55% després els hem alliberat a la natura. Hi ha molts que s'han hagut de quedar aquí perquè tenien lesions, però un 55%, tot i que sembla baix, és un èxit per un centre de recuperació d'animals salvatges.
Més de 400, estem parlant d'una quantitat bastant elevada, també, com dius.
Sí, 250 vam alliberar, vull dir, sí, molt bé.
Doncs una de les coses que acabes de comentar també són d'aquestes espècies protegides. Però si vols, acabem d'explicar una miqueta què significa això, perquè a vegades parlem d'aquestes proteccions, d'aquestes llistes, i no sabem o no encaixem quin animal és quin o quin animal va on o de què es tracten aquestes proteccions.
En principi, els animals que protegeixen són els que tenen un estat de conservació més complicat a la natura, tot i que a vegades ens trobem amb coses estranyes. Però, bueno, per exemple, estaríem parlant de que tots els ocells rapinyaires, àligues, falcons, mussols, els voltors, tots aquests estan protegits. I, per exemple, animals com els coloms, les garses, les guineus, no? Els cabirols, els cérvols, tot això no està protegit. Després, un dels animals que també es troba molt la gent són les oranetes, els falciots, que són aquests negres, no? Aquests sí que estan protegits. Llavors, sempre podeu, vull dir, si teniu dubtes, sempre podeu contactar amb nosaltres perquè us ajudem a identificar l'espècie i assessorar si està protegit o no, o amb els agents rurals, no? Que també tenen aquests coneixements.
Segurament també, per posar-ho encara més fàcil, tindrem algun veterinari en la nostra població, siguem on siguem, o ben a prop, que serà algun centre col·laborador d'algun centre de recuperació o potser amb vosaltres i allà també els hi podran facilitar aquesta informació.
Sí, hi ha centres, sí.
Parlant d'aus rapinyaires també, I per poder tenir aquesta interacció que a vegades com anhelem, per dir-ho d'una manera, però que sabem que no hem de tenir, i és una de les peculiaritats d'aquests sois que oferiu aquestes experiències amb aus rapinyaires, mussols.
Sí, doncs tenim una activitat que es diu exhibició de vol, no? Són alguns ocells que han estat amb particulars, amb persones o en altres parcs, llavors estan acostumats a fer aquests entrenaments i realment deixem que les persones puguin veure aquests entrenaments, llavors podeu veure com volen aquests animals.
Perquè aquesta és una altra part important, la part dels entrenaments, la part de teologia, aquest enriquiment que se'ls ha de donar perquè ells també tenen dret a aquest vol continu i no d'estar engabiats, per dir-ho d'una manera.
Sí, tot i que si fos per ells tampoc estarien volant en tot moment. O sigui, a vegades és el que tu dius, no? Ho fem com un enriquiment i, entre cometes, els obliguem una miqueta a fer aquest exercici i aquesta, algo diferent durant el dia, no? A la natura, clar, la natura és molt difícil, llavors ells, si no han de fer res, si no han de protegir el territori o anar a buscar menjar o el que sigui, doncs intenten tampoc gastar gaires energies i els que tenim aquí es comporten d'una forma similar també. Llavors ho fem com a enriquiment a les activitats aquestes, també.
Uh-huh. I també aprofitem per posar-nos una mica sèries, perquè en aquests moments segurament existeixen unes normes de seguretat, i parlo de normes de seguretat per als animals i per nosaltres. Tanques segurament que suporten el pes dels animals, barreres suficients perquè no ens acostem, però hi ha aquesta part molt important, no? Que no els hem de molestar, tocar, donar de menjar, que hem de tenir en compte.
Sí, bueno, parlem tant dels que tenim a la natura que no ens hauríem d'apropar ni de donar menjar a ningú animal salvatge. I quan els visitants venen aquí, doncs, òbviament, veurem que hi ha tanques. Sí, clar, és per la seguretat, sobretot dels visitants. Tenim aquests animals que comentàvem abans, que es comporten d'una forma estranya i que han estat amb les persones, no? I llavors, doncs, algun animal doncs, no es comporta com ho faria aquest mateix animal a la natura i és per aquesta seguretat. També tenim molts ocells que no poden volar degut a lesions permanents i llavors, clar, aquests ocells també, vull dir, els tenim en instal·lacions. I per això també només fem visites guiades, que llavors els animals estan tranquils durant tot el dia i només els visitants només els poden veure 3 vegades al dia com a màxim en temporada alta.
Hem parlat d'aquesta vessant educativa, de la part del refugi de rehabilitació, però també teniu altres tasques que dueu a terme, la investigació científica, projectes de protecció de la natura...
Sí, sí, sí. Sobretot ara tenim un projecte molt important de conservació, que és la cria d'òlibes. És un projecte en col·laboració amb la Generalitat, tot i que bueno, sempre ens falta una mica la col·laboració econòmica, però bueno, el que fem és que aquí les nostres òlibes crien i llavors aquestes cries després són per tornar a la natura i el projecte consisteix en que hi ha certes masies, no, de muntanya, que és el lloc normal, l'hàbitat normal de les òlibes, que són uns mussols, per cert, doncs aquestes òlibes que viurien de forma normal en aquestes masies cada vegada està baixant més la població. De fet, estan vulnerables a la natura, a les òlibes. I això, quasi bé, el major problema que tenen són els verins dels ratolins. Llavors, aquest projecte va encaminat a disminuir l'ús d'aquests verins i que tornin a haver òlibes en aquests llocs naturals i que siguin el depredador d'aquest animal, no? Llavors, aquest any han criat aquí 10, bueno, hem tingut 10 cries i aquestes cries han pogut anar a la natura per formar part d'aquest projecte de conservació.
I a veure si també les podem veure en llibertat, perquè també recordem que aquests verins, si no m'equivoco, en espais així naturals o propers, no els podem deixar directament, sigui per les òlibes o sigui per un altre animal. Doncs res, només ens quedaria convidar a tothom que visiti el Zoo del Pirineu, segurament. On us poden trobar? Per xarxes socials, web...
Sí, tot. Realment hi ha una gran part de l'equip que treballa molt amb les xarxes socials i la web. Tenim Instagram, tenim Twitter, tenim Facebook i a la pàgina web tenim tota la informació també per les escoles, que és una de les parts educatives més importants que fem, treballar amb els nens des de petits. I doncs poden trobar tota la informació en aquests llocs.
Pels més petits, que segurament són els que podem dir més... ho gaudeixen, però això ho direm entre cometes, perquè els grans també ho gaudim molt. Quines activitats, que és el que poden venir a fer al zoo les escoles?
Doncs les escoles poden venir al zoo, però nosaltres també podem anar a les escoles. ¿Vale? Parlaré de les dues coses. Si les escoles venen aquí, ens dividim en grups i poden fer les mateixes activitats que oferim al públic, o sigui, poden fer la visita guiada, l'exhibició de vol d'aurapinyaires i un toca-toca amb animals de granja. I també un taller que fem ara nou, que és de rastres. Llavors poden identificar les petjades dels animals, les femtes i bueno, diverses plomes i així, no? I si nosaltres anem a l'escola, també és una activitat educativa que tenim permís per anar amb els animals i llavors a dins de l'aula doncs podem fer una miqueta similar al que seria l'exhibició de vol amb el component educatiu, parlar una mica de la cadena tròfica que estan treballant en aquell moment a la classe de ciències o el que necessitin per treballar la biodiversitat i la natura.
Doncs aquest fet que sigui al revés, que sigueu vosaltres qui aneu cap a l'escola, segurament que és una experiència brutal per les criatures que poden viure aquest moment. Doncs que visiten la pàgina web del Zoo del Pirineu i allà trobarem com poder visitar-vos, com fer aquests, també els cursos i tot el que oferiu. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Elles van amb camper.